It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel Garcia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Salut mental del Taulí ha viscut un augment dels pacients atesos en els últims anys. Des del 2014 fins ara han passat per la unitat d'aguts i les urgències de psiquiatria un 20% de pacients més. Per fer front a aquestes necessitats, el servei compta amb diferents recursos. A més del servei de la unitat d'aguts i de l'hospitalització domiciliària, el Taulí també compta amb un centre de dia amb un doble servei. D'una banda, l'hospital de dia, que ofereix servei als matins i pel qual han passat aquest any 153 pacients. De l'altra, l'equip d'intervenció en crisi, que ofereix serveis a les tardes i CATES, atenció 89 persones. Per conèixer com funciona el centre de dia de salut mental, avui tenim els estudis de Ràdio Sabadell a la Isabel Parra, que és psiquiatra, i a la Nàdia Sanz, que és psicòloga clínica. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que el centre de dia en realitat conté aquests dos serveis, no? Comencem pel dels matins, l'anomenat hospital de dia. Quins pacients s'atenen en aquest centre?
Bueno, l'hospital de dia de matins s'atenen pacients amb tot tipus de diagnòstics psiquiàtrics. És cert que els més prevalents han estat en els últims anys el trastorn esquizofrènic, l'esquizofrenia paranoide principalment, i el trastorn bipolar, però en general s'atenen qualsevol trastorn psiquiàtric que ho requereixi en aquell moment. El que han de complir, diguem, són les característiques necessàries per estar o per ser atesos en aquell format que és l'hospital de dia, que ara anirem explicant.
Molts pacients us arriben derivats després d'haver estat ingressats, no?, a les unitats d'aguts de salut mental. Sol ser el més habitual, o el centre de dia també és una bona opció per reduir el temps que un pacient està hospitalitzat?
Sí, la via de derivació principal és a través de la unitat d'aguts de psiquiatria. El 65% dels casos venen procedents de la unitat d'aguts amb l'objectiu de reduir l'estada en aquesta unitat i passar a un model que és més conservador, que és menys restrictiu i, per tant, més còmode per la persona que hi és.
Molts pacients, doncs, com dèiem, us arriben després d'haver estat hospitalitzats, però quins professionals formen part d'aquest servei? No sé si és el mateix equip que la unitat d'aguts.
Sí, és molt similar. De fet, els mateixos professionals que estem a la unitat d'aguts són els que després atenem aquests pacients quan estan a l'hospital de dia de matins. És un equip multidisciplinar que està format per psiquiatres, per una psicòloga, que és la Nàdia, que per això era molt important que avui hi fos aquí, per infermeria, auxiliars d'infermeria i també terapeuta ocupacional, una persona que fa aquesta funció ara mateix a la unitat d'aguts, però que també pot donar suport a les altres unitats.
Nadia, explica'ns també quin és el tipus d'atenció, no?, que es dona als pacients i què és el que necessiten també, doncs, aquests pacients.
Doncs mira, clar, ens trobem amb un perfil de pacients en un moment semiagut o un moment, en tot cas, de crisi, i aleshores l'atenció que se'ls dona és intensiva, és una hospitalització parcial, per tant venen, en el cas d'hospital de dia de matins, al llarg del matí, on esmorzen i també dinen, i a les tardes doncs passen la tarda i el que se'ls ofereix és el berenar. Dins d'aquest espai de temps, l'infermeria prepara la dosi de medicació corresponent en cada moment del dia i es fan el que se'n diu tallers rehabilitadors. D'acord, aquests tallers inclouen tallers sobre salut, tallers sobre posar-nos al dia de la premsa o de l'actualitat. Hem de pensar que són pacients que en un moment de crisi doncs poden estar a lo millor desconnectats en aquest sentit. Per tant, una mica la nostra feina és tornar a connectar. Com he dit, tallers de salut o de tenir cura d'un mateix, tallers també de rehabilitació cognitiva, on es treballa doncs funcions cognitives que en un moment com en el que venen poden quedar alterades, etcètera, etcètera. Dins d'aquest espai de temps, al marge dels tallers, fem el que se'n diu les visites clíniques. I aquí incloiem les visites amb psiquiatria, treball social i psicologia.
amb quant de temps de mitjana solen estar els pacients a l'hospital de dia i com es pot ajudar doncs, a tornar a connectar?
Doncs mira, de mitjana solen estar uns 36 dies. El que passa és que aquesta xifra doncs, és una mitja de xifres molt dispars en relació a en quin moment està el pacient i quin temps de rehabilitació necessita. És a dir, aquí tenim pacients que potser en una o un parell de setmanes n'han tingut prou i altres que necessiten un ingrés de mesos. Però si fem una mitja sí que podem dir que en un mes, mes i mig, sol estar el quadre resolt. Aleshores, l'altra pregunta que m'has fet, que és què necessiten en aquest temps, depèn. Hi ha una estructura general, que és la que he comentat, però que en tot cas s'ha d'adaptar a cada cas, a cada diagnòstic, a cada pacient, a cada situació vital i sobretot familiar. La família també és molt important.
Ara mateix aquest servei doncs, de matí té 20 places. No sé si són suficients o en caldrien més. No sé si hi ha llista d'espera.
A veure, intentem, hi ha llista d'espera, és cert, però intentem bueno, que l'espera no sigui superior a uns 4 o 5 dies o màxim una setmana. I quan el pacient es deriva des de la unitat d'aguts, aquests casos es prioritzen i aquests no tenen, diguem, llista d'espera. Això ens obliga que a vegades hem de ser flexibles amb el número de places i tot i que el dispositiu està pensat per 20 places, podem arribar fins a 23, 25 places, depenent de les necessitats. Al final prioritzem la necessitat dels pacients i ens ajustem a això.
De fet, fa pocs anys es va ampliar aquest servei amb un servei a la tarda, l'anomenat equip d'intervenció en crisi. Per què es va impulsar?
Mira, aquest hospital de dia, que és aquest que en diem de tardes, és una mica diferent del de matins perquè dona suport sobretot al dispositiu d'urgències. I es va impulsar perquè realment vèiem que s'incrementava la necessitat d'atendre les consultes a urgències, perquè el número de visites a urgències era cada vegada major, i ens trobàvem amb doncs, una manca de recursos. La unitat d'aguts i l'hospital de dia matins no podien donar resposta a totes les necessitats i es va crear aquest dispositiu que té com a funció atendre situacions més crítiques més agudes que no pas l'hospital de dia de matins. Aquí el funcionament és una mica diferent perquè les estades són més curtes, entre 2-3 setmanes, l'atenció és més mèdica, no hi ha el suport per part de psicologia, o sí que hi és però d'una manera molt puntual, no amb la intensitat que el tenim durant el matí, i el suport per part de treball social, que al matí també és imprescindible, no? Abans quan parlava de l'equip multidisciplinar m'he oblidat de la treballadora social, que és imprescindible per tota la rehabilitació funcional, no, del pacient, doncs a les tardes aquesta funció no es fa tant, sinó que és una actuació més mèdica per compensar, diguem, aquella psicopatologia que hi ha en el moment i resoldre la qüestió més mèdica.
Quina mena de casos us arriben doncs, en aquest servei i també quin és el perfil, si és que es pot parlar d'un perfil?
Clar, el de tarda són pacients amb un trastorn mental sever, normalment també doncs, depressions greus, trastorns bipolars descompensats, esquizofrènies, que estan en un moment agut, que necessiten una atenció ràpida, aquí no hi ha llista d'espera, el pacient ingressa sempre, hi ha disponibilitat de places i garantim que ingressen a l'endemà, si des d'urgència s'indica aquesta necessitat, i a partir d'aquí treballem doncs, intentant que en 2-3 setmanes, a vegades és necessari més temps i si és necessari ens allarguem, però intentem que en aquest període el pacient estigui normalment bé com per poder fer un seguiment ambulatori.
Amb l'atenció que es dona a aquests pacients, com m'explicaves, és diferent a la resta, no?, que arriben als matins. Suposo que a banda de més abordatge farmacològic també tenen altres necessitats, d'altres tipus de serveis.
Sí, a veure, són pacients que ingressen voluntàriament, això tant en un cas com en l'altre, perquè són recursos comunitaris. En realitat, el pacient només passa ja una part del dia, la resta del temps es mantenen al seu entorn social i familiar, i per tant ha de ser persones que puguin, no?, estar, diguem, en aquest context. Llavors, d'alguna manera, al matí sí que s'incideix molt bé, molt més en tota aquesta rehabilitació psicosocial, perquè el pacient recuperi la seva funcionalitat i s'intervé molt més amb el context familiar, social de la persona, i per això és tan important en aquell espai el treball de psicologia i de treball social. El de tardes és una funció molt més d'estabilitzar la psicopatologia aguda i tota aquesta funció més rehabilitadora no és tan prioritària. Considerem que no és tan necessària perquè està més conservada probablement i només hem de fer una intervenció més, doncs, més farmacològica, més mèdica.
Quan marxen d'aquest servei ja poden tornar a ser atesos a
les consultes ambulatòries, llavors, entenc?
Sí, en principi sí. Quan marxen d'aquests dispositius, tornen a fer un seguiment ambulatori amb els seus referents del Centre de Salut Mental, i en principi amb aquest seguiment hauria de poder ser suficient.
Hi ha pacients recurrents, és a dir, que passin d'un servei a un altre?
Sí, sí, a vegades pacients que ingressen a l'Hospital de Dia Tardes, a l'EIC, no? Pot ser que inicialment es consideri que és un cas que es pot estabilitzar en poc temps, amb l'atenció psiquiàtrica únicament, però que després, quan profunditzes una mica més, te n'adonis que necessita una intervenció més multidisciplinar, més intensiva, a més temps, i per tant pots fer el canvi de recurs, que passi a estar ingressat a l'Hospital de Dia Matins i que per tant rebi atenció per part de psicologia, treball social, etc.
En aquest servei hi ha 10 places i no hi ha llista d'espera. Com ho feu possible?
Pues, amb un treball excepcional per part de les psiquiatres que hi són, que treballen també donant suport a urgències. Per tant, són elles mateixes les que deriven els casos a l'EIC. Per tant, seleccionen molt bé aquells casos que tenen indicació de ser-hi i intenten fer altes ràpides per poder sempre disposar d'una o dues places i que no hi hagi llista d'espera. Són només 10 places. En algun moment ens hem plantejat de poder augmentar fins a 12, i si en algun moment hi hagués la necessitat intentaríem també ser flexibles com amb el de matins per garantir que no hi ha llista d'espera.
Al principi ho dèiem, no? que la unitat de salut mental doncs, ha vist un augment dels pacients, no? Atesos en els darrers anys. Per què? A què és degut? És que ara doncs, hi ha més detecció o és que alguna cosa no funciona bé i doncs, cada cop doncs, hi ha més gent que pateix aquest tipus de problemes?
Sí. Bueno, aquesta és una pregunta que ens fem, que ens hem fet els últims anys, que ens obligarà a aturar-nos i a reflexionar perquè no ho tenim clar, realment. Cada vegada veiem més urgències, la població probablement ha augmentat, però no crec que en la proporció que han augmentat les urgències. Llavors, és algo que no acabem d'entendre molt bé, tampoc, i que ens ha de fer parar i pensar entre tots què està passant, quin canvi social, perquè entenc que ha de ser això, que tot i que augmentem els recursos, cada vegada tenim més demanda i més dèficit de recursos, vull dir, no aconseguim mai arribar a les necessitats de la societat.
I també cada cop gent més jove, no?, que pateix doncs, aquest tipus de problemes de salut mental. També us arriben casos de nens, de joves?
Sí, de fet hi ha un servei de psiquiatria infantojuvenil dins del servei de salut mental del Taulí, que també té un hospital de dia, també hi ha un programa per atendre primers episodis psicòtics que inclou menors d'edat des dels 16 anys. Per tant, hi ha tota una sèrie de serveis també dirigits als nens.
Creieu, això us ho pregunto a totes dues, que l'estigma cada cop és menor, que cada cop la gent està més conscienciada d'aquest tipus de malalties i el que provoca tant el malalt com el seu familiar, o encara en el tema de la salut mental hi ha masses etiquetes, no? Masses pors i prejudicis?
Mira, pensem que probablement sí, que cada cop aquest tema està més acceptat, més entès i que cada vegada hi ha més informació. Potser en part per això cada vegada hi ha més atenció o la gent probablement consulte més a les urgències de psiquiatria. Però encara queda molt camí per fer, sobretot en quant a informació. Pensem que quanta més informació, més educació a la població, menys estigma.
Més enllà dels serveis que avui hem analitzat del centre de dia, també hi ha un altre tipus d'hospitalització sense ingrés, que és l'hospitalització domiciliària, que té 140 persones en el seu primer any de vida. Heu notat d'alguna manera que la posada en marxa d'aquest servei doncs, també us ajuda a descol·lapsar els altres serveis?
Sí, evidentment. Aquí arriben els pacients o bé a través de la unitat d'aguts, també, o a través del centre de salut mental o a través d'urgència en ocasions, però sobretot des de la unitat d'aguts, que és jo crec que el dispositiu més col·lapsat de tots. Per tant, sí que ha estat realment un recurs útil per millorar, diguem, la derivació de la sortida d'aquests pacients i poder generar places lliures que permeti fer nous ingressos des d'urgències.
Hi ha pacients, suposo, que abans passaven pel centre de dia i que ara se'ls atén a casa o és completament diferent això?
És més una alternativa a l'hospitalització completa, a lo que és l'ingrés a la unitat d'aguts, un ingrés estable, estàndard de 24 hores a l'hospital és una alternativa a això, però a casa. Llavors, el seguiment és molt intensiu, és per part d'un psiquiatre i un infermer diàriament. Llavors, aquí es pot fer realment un seguiment de la mateixa qualitat i intensitat que es faria si estiguessin hospitalitzats, però en el seu context natural, que sempre és el més favorable i el més còmode per la persona.
Clar, suposo que al fer les visites en el seu context a casa seva, això també potser pot donar indicis de coses que no s'acaben de fer bé, no? Que no funcionen.
Exacte. És una oportunitat per nosaltres anar als domicilis perquè ens permet entendre molt més les necessitats, no? Coses que et dones per enteses o per fetes quan veus un pacient a l'hospital, un cop arribes a casa i veus la realitat que hi ha, doncs canvia molt la teva visió. Per tant, per nosaltres és molt enriquidor i crec que és una oportunitat també de fer les coses millor.
Tant el centre de dia com l'hospitalització domiciliària volen compensar una falta de llits en salut mental. Amb més llits, aquests serveis podrien desaparèixer o sempre seran necessaris?
Bueno, jo crec que són complementaris. Falten llits a la unitat d'aguts, això és indubtable. Per la població que tenem, els llits són insuficients, però aquests altres serveis també són necessaris, perquè és un model més comunitari, és un model més respectuós, més conservador, que permet que la persona estigui en el seu entorn familiar, que sempre és més agradable. Per tant, jo crec que han de ser models que siguin complementaris i que convisquin. Tots són necessaris.
Noteu que d'aquesta manera hi ha menys recaigudes?
Bueno, jo crec que la intervenció domiciliària permet aprofundir més en la intervenció que fas. No et limites a la intervenció més mèdica, sinó que vas al context familiar, treballes més consciència de trastorn, dones pautes a les famílies, treballes pel compliment del tractament, que moltes vegades és el hàndicap que tenim. Pensem que els pacients arriben a casa i es prenen la medicació i després no és així, doncs, perquè no ho han entès, perquè no han sabut organitzar-se. Llavors, aquesta ajuda extra que pots donar arribant a casa de la persona, jo crec que fa que hi hagi més èxit i, per tant, menys reingressos. Però és el que haurem d'analitzar amb dades objectives.
Creieu que a la llarga s'hauran d'anar incorporant nous serveis per abordar totes les necessitats de l'àrea de la salut mental?
Bueno, avui dia sobretot el que s'intenta és tenir més recursos comunitaris. Al final voldrem que els pacients ingressin el mínim possible. I si podem anar allà on està el pacient, millor que no que ell vingui a l'hospital. Llavors jo crec que hem d'ampliar aquest tipus de recursos, no? Recursos que van allà on la persona necessita ajuda, sigui l'escola, sigui el centre ocupacional, sigui el domicili, on sigui, no? Vull dir, són aquests recursos on el professional surt de l'hospital i atén a la persona en el context natural.
També per ajudar a trencar estigmes i per ajudar la gent que ens escolta, no? Algun consell que ens podeu oferir per si doncs, algú ens està doncs, escoltant i té dubtes a vegades de com tractar aquests temes?
Els temes et refereixes de salut mental en general, o de sol·licitar
de
ajuda?
Salut mental en general.
Salut mental en general. Sense tabús, parlant-ne, parlar de què significa cada malaltia o cada diagnòstic de salut mental, que és una depressió, que és un trastorn bipolar, que és l'esquizofrènia, parlar de símptomes d'alerta, de programes de prevenció, d'hàbits de salut bàsics també, que sovint queden afectats quan la persona està en una situació crítica o semicrítica a nivell de salut mental, parlar-ne.
Doncs parlar, com fem nosaltres els dimarts amb els professionals del Partaulí. Moltíssimes gràcies a totes dues per passar pels estudis 1 de Ràdio Sabadell, fer aquesta radiografia i sobretot per la tasca diària.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.